Són les 11 del matí.
Ràdio Estel.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Preguntar sempre és bona idea. Si tens cap dubte sobre els refredats, la mala circulació, la caiguda del cabell, l'insomni, la memòria o qualsevol altre aspecte de la teva qualitat de vida, tens un espai a Ràdio Estel on el doctor respon. Viure en salut. La secció de 12:45 del migdia a la caravana, on Laboratoris Marnis posa a la teva disposició les respostes d'un doctor i on descobrir tota la seva gamma de suplements que et poden ajudar. Viure en salut. L'espai de Laboratoris Marnis de dilluns a dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Trotamundos.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo, no et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Què tal, com esteu? Són les 11 del matí, 2 minuts. Us saludem des d'aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Benvinguts en aquesta edició 947 de Trotamundos d'avui dissabte 6 d'abril de 2024. Aquí ja sabeu que parlem de turisme, activitats, gastronomia i enologia. Iniciem el nostre recorregut que, com sempre, ens portarà fins la 1:00 de la tarda amb diferents protagonistes, el primer dels quals el localitzem al Bages. Avui, en uns instants, parlarem del Santuari de la Mare de Déu de Juncadella i ho farem amb el Joan Pallarès. I també, naturalment, del seu restaurant, del restaurant Juncadella, i amb molta atenció als arrossos. Seguirem fent camí obrint la secció Àrea de Consulta, problemàtiques que hi busquem solucions, hi busquem respostes. Avui el tema que tractarem és l'educació dels nostres gossos amb una educadora canina, l'Ariadna Basilio. Avui ens visitarà aquí a Ràdio Estel de l'empresa Amigos de Cronk. Nova entrega dels nostres assessors gastronòmics de plat a plat amb l'Ingueru Rodríguez i el Josep Maria París. I la primera hora de programa la tancarem menjant un bon xuletón que ens ve de la mà de Biocarne amb el Vicenç Rambla. La segona hora de programa la iniciarem amb el peix com a protagonista i com introduir el peix a la dieta dels nens. Ho parlarem amb la Magda Carles, nutricionista, i el David McLellan, responsable d'Alaska Seafood. Estem al mes de maig i és el moment per començar a decidir propostes de lleure a l'estiu per als nostres fills. Avui, colònies d'estiu, amb l'anglès com a protagonista, amb Eix Estels. Seguirem parlant de com estructurem les celebracions a l'Hostal del Carme. Parlarem de temes gastronòmics i també d'animació per les nostres celebracions. I ja com a darrer tema tancarem el programa amb una bona copa de vi del Bages. Avui ens acompanyarà el Carles Playà, responsable del celler Vinyes de Castellgalí i també president de la denominació d'origen Pla de Bages. Aquesta és la temàtica i aquests són els companys que han fet possible aquest espai de ràdio, el Jordi Carretero, el David Morral i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, comencem.
Cada dissabte tens una cita a Trotamundos. T'hi esperem.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre. Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Trotamundos.
Mirava el temps. Jordi Miralles, molt bon dia, com estàs?
Hola, Miquel, bon dia. Cap de setmana que podem qualificar de ple estiu a molts punts de Catalunya. Per què? Doncs perquè tindrem màximes d'entre 25 i 28 o 29 graus a molts punts del país, sobretot comarques de l'Ebre, també punts de l'interior i punts del prelitoral. Per altra banda, també esmentar la presència de boires de núvols baixos a la costa, mentre que fora de l'influència de la costa, màximes de 25 a 29, per no dir gairebé 30 graus a la costa, les màximes estaran poc per damunt dels 20 graus. Per què? Doncs perquè tindrem vents de l'est, vents que són més humits, aportaran humitat a la costa i, per tant, es podran formar també aquestes boires, boirines, però només a la franja litoral. A la resta, molt de sol, però sobretot, tant avui dissabte com també demà diumenge, presència de boires de núvols baixos a molts punts de la costa. Atenció que també a la costa hi haurà farà sol i, per tant, també podran pujar una miqueta més les temperatures, però en general temperatures arreu del país més altes, tant avui dissabte com també de cara a demà diumenge. Dos dies molt semblants pel que fa a la previsió meteorològica. Caldrà anar més enllà, de cara sobretot a dilluns, dimarts, per començar a veure temperatures més baixes i que es normalitzin, sobretot ja a partir del proper dimarts, però aquest cap de setmana passar calor i, sobretot, amb vent del sud, que serà bastant fort a les comarques del Pirineu, i, en canvi, vent de llevant a la costa, que formarà aquestes boires que estones faran que la visibilitat sigui bastant difícil. Un altre aspecte a destacar important serà la presència de pols en suspensió. Arriben vents del sud i ens portaran aquest polsim d'origen saharià, que farà que el cel estigui, doncs, amb aquesta capa de color com marronós, que no desapareixerà ben bé fins al proper dilluns.
Trotamundos.
A Ràdio Estel. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor, qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si vols saber quins són els millors restaurants, cada dissabte t'ho expliquem. Trotamundos. Seu a taula amb nosaltres.
Al restaurant Juncadella tastaràs la màgia del bon menjar i la natura més esplèndida. Esmorzars de forquilla, aperitius, menús de caps de setmana, xuletons, arrossos i les calçotades més delicioses. I tot això a Sant Joan de Vilatorrada, sota l'encís de la màgia de Montserrat. Un restaurant amb espais grans i també l'opció de menjar per emportar. Entra a juncadella.com o truca al 93 876 4251 i reserva la teva experiència a Juncadella. Quedaràs atrapat. Restaurant Juncadella, l'encís del bon menjar.
Vinga, doncs som-hi, ens posem en marxa en aquesta edició de Trotamundos en la sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Un plaer que ens acompanyeu, que passeu una estona amb nosaltres. Avui us tenim preparat un programa en el que passaran moltes, com sempre, moltes temàtiques diverses, diferents, amb el sector gastronòmic, enològic, turístic, d'activitats de cap de setmana. Avui, per cert, molt de Bages, molt d'aquesta comarca del Bages, en aquests micròfons. Tancarem el programa parlant precisament amb el president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages, dels vins d'aquesta zona. Veurem a veure com ha anat aquesta sequera i sobretot aquestes darreres pluges que crec que han millorat una mica el panorama aquest tan dramàtic que tenien. Ens ho explicarà el president de la Denominació d'Origen Pla de Bages. Això serà la darrera part del programa, però ara mateix, situats en el Bages, punt de partida del nostre recorregut, home, parlem de la patrona del Bages, Hem de parlar del santuari de la Mare de Déu de Juncadella. Avui hem preparat alguns arguments, algunes referències certament interessants que ara mateix ens aporta el nostre company, el Joan Pallarès, i també, naturalment, en aquesta zona es menja molt i molt bé. Doncs sempre que parlem del Bages, us recomanem un restaurant que estimem especialment en aquest espai de ràdio, que és el restaurant Juncadella. Anem per parts. En uns instants saludarem en el Norberto Correa, és el responsable d'aquest restaurant Juncadella i ens està escoltant, però abans anem a fer un tomb per aquest santuari de la Mare de Déu de Juncadella. Joan Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què podem dir d'aquest santuari, que realment és molt conegut,
Sí, al mig del Bages és una Mare de Déu, la Santa Maria de la Juncadella. És una Mare de Déu que al temps medieval havia sigut una parròquia i és un terreny molt més poblat que no pas avui en dia. Però van anar perdent una mica de pistonada, van ser una mica deshabitats i bé, finalment resulta que va quedar com un santuari al mig dels camps i que la gent hi acudia sempre quan volia demanar, doncs, com aquests temps actuals, aigua per la secada, però també a l'inrevés, també quan volia dir que apareixin les pluges o que apareixin les pedregades i les calamitats. Bé, doncs existia, ja dic, des del segle XIV, però que realment va agafar volada fa uns 300 anys, que va fer una gran devoció. I avui, doncs bé, també tenim devoció culinària, no? Al costat tenim un restaurant on cada dia se'n parla més dels seus cargols, de la seva carn, i com deies, Miquel, també de l'arròs. És que quan la gent escolta arròs sempre pensa que una paella és una cosa marinera, arran de mar. Està molt bé. Bueno, la València també fan unes paelles estupendes. Però a l'interior, la paella, l'arròs, si fa poc temps, era un element imprescindible a la bona cuina. A la comarca de Bages i en altres zones interiors té una tradició llarguíssima. Aquí, és un menjar de dia de festa, un menjar per compartir en colla. Un arròs que fa pensar que, pensa que el Bages, aquí al costat mateix, a Sant Feliçós, hi ha la festa de l'arròs que remunta al segle XIX, hi ha les colles de l'arròs, de cuiners i de cuineres de l'arròs, que és com una espècie de confraria, no? I si ho mirem, també et diré una cosa, que l'arròs, bé, tots els restaurants en trobem d'arròs. Un arròs que podem tindre arrossos millors, arrossos pitjors, però també hi ha arrossos magistrals d'aquells que fan cantar els àngels.
Sí, senyor, doncs el que visitarem ara mateix, el restaurant Juncadella, fan no només els àngels. Tothom canta d'alegria quan pren els arrossos, que és un plat que ha aplicat el restaurant fa poquet, però amb un èxit realment molt, molt important. Norberto Correa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, eres un artista de los arroces, entre otras cosas, Pero los arroces, oye, yo creo que os ha sorprendido, creo que hace 3 añitos, ¿no? 3-4 años máximo que aplicasteis con cierta seriedad los arroces en el Juncadella, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, todo en base a todo lo que fue delegando a la gente, ¿no? Que tú haces una prueba de algo que tú consideras que puede ir bien y cuando ves la actitud de la gente, o sea, el hecho de que la gente te acompañe en que lo que haces está bien, pues te animas más. Y bueno, fuimos jugando un poquito con los productos y la verdad que estamos muy contentos con los resultados.
Uh-huh. Bueno, el restaurante John Cadella, que es un restaurante sobre todo que seguís un poco, para los que no os conocen, la estacionalidad de producto, con una base de cocina muy tradicional, con unos menús específicos, cerrados, temáticos, en fin, hacéis un poquito de todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hacemos menú de caracoles, hacemos el menú de chuletón, menú cerrado, menú pica-pica, amusá de furquilla, arroces, incluso vale destacar también que hacemos arroces individuales. Uh-huh. Que no todo el mundo lo hace y que a mí cuando voy a comer con mi mujer, pues me agrada probar y cuando te obligan a pedir la misma ración porque no hacen un mínimo de 2 personas, pues yo dije voy a ser diferente. Y hacemos arroces individuales.
Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien porque sí que es cierto que a veces te obligan a comer arroz, ¿no? O obligas a comer arroz a una persona que quizá no le apetece, ¿no? Para comer un buen arroz. Si nos centramos en los arroces, nos decía Joan, ¿no? Joan Pallarés, que hay mucha tradición en esta zona del Bayas. Y vosotros hacéis varias tipologías de arroces. ¿Cómo cuáles?
Sí, mira, yo te explico. Tenemos arroz de pluma ibérica, que es un producto nuevo que ha llegado a unos 3-4 años atrás. Luego una de lágrima ibérica con seps, que hicimos una combinación muy buena, que la verdad que siempre que hacemos algo primero lo probamos nosotros, que es la costilla ibérica, todo el lateral de lo que es la costilla ibérica, pues se limpió y esa lágrima, ese trozo de carne que salió de ahí, pues hicimos una prueba con ese arroz. Y después el clásico marinero, uno hicimos con rapa y vieira, uno de pulpo con gambas. Y a más, si conseguimos un producto que está pegando fuerte, pues lo intentamos incrementar en algún arroz. Y como cuando vinieron la época de los calzots, hacíamos arroz negro con calzot y romesco, pues vamos variando, risotos, y vamos jugando un poquito uh-huh. con los productos.
¿Habéis cerrado ya los calzots, la época de calzots, o todavía...?
Esta semana fue la última. La semana pasada uh-huh. fue la última. Esta semana ya no haremos.
Uh-huh. Bueno, ha ido bien, ¿no? La verdad es que
ha sido una buena temporada. Bien, la verdad que sí. Pero ya está.
Uh-huh. Bueno, yo creo que es un poco el secreto, ¿no?, del éxito de las calzutadas, ¿no?, que se concentran no es todo el año, ¿no? Por tanto, en fin, se espera con ansia, ¿no?, esas calzutadas. Exacto. cuando arrancan en los restaurantes. Bueno, el Juncadella, en ese santuario de la Mar de la Deuda, Juncadella, estáis justo pegados, lo que es el mismo edificio en sí, ¿no?
Exacto. Somos lo mismo.
Exactamente. Y allí lo digo porque el entorno de ese santuario es muy adecuado también para hacer celebraciones con niños. En fin, luego uno come allí tranquilamente, los críos pueden campar a sus anchas con total seguridad alrededor del santuario, ¿no?
Tal cual, porque tenemos el parking abajo y toda la parte de arriba del restaurante, la gente puede comer tranquilo, los niños pueden salir a jugar. En la punta del parking hay una pequeña hamaca, una pequeña área de juego, y puedes dejar a los niños tranquilos, que la verdad que aquí no hay ese peligro de carretera ni de coches.
Exactamente. Restaurant Juncadella, en la Masía número 129, en Sant Joan de Vilatorrada. Siempre es interesante, de verdad, reservar la mesa, porque, en fin, es un restaurante realmente muy visitado en la zona y así os aseguráis pues que tendréis vuestra mesa y tenéis la plaza asegurada. 93-876-4251. Ese es el teléfono de reservas, 93-876-4251. Restaurant Juncadella.com es la página web en la que encontraréis, en fin, toda la información referente a todos estos arroces que hoy hemos hecho protagonistas en esta antena, y otros muchos productos, elementos, carne. Oye, y los asmurrás de furquilla, que son famosísimos en vuestra casa, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, ha pegado muy bien. Yo creo que es un sitio ideal, porque tú puedes venir con el coche, la moto, caminando, como
bicicleta,
que venga
sí,
de gusto.
Sí, sí.
Y bueno, lo que dices tú es el entorno. Uh-huh. Estás aquí a 5 minutos del pueblo y en el medio de la nada.
¿Y qué hace un argentino en Sant Joan de Vilatorrada?
Enamorado de una catalana.
Enamorado de una... Lo que hace el amor, ¿eh, Norberto?
¿eh? De verdad, ¿eh?
Cruzar fronteras, países, continentes, y pero la verdad es que la verdad es que tú estás encantado en San Joan de Vilatorrada, el entorno, te has adaptado absolutamente y eres feliz, estás feliz y contento, además con un trabajo que a ti te apasiona, ¿no?
A mí me apasiona. Me encanta lo que hago, disfruto muchísimo con mi trabajo, y la verdad que soy muy feliz haciendo lo que hago y con mi familia y disfrutando de mi trabajo y muy recompensado, porque uh-huh. la verdad que es muy agradable escuchar a la gente hablar del sitio, de las comidas y de lo que habla. Entonces, pues te sientes reconfortado.
La verdad es que cada vez se oye más hablar del Juncadella. Te lo tengo que decir sinceramente, ¿eh?
Eso es bueno,
y desde luego, en fin, nadie os ha regalado nada, porque detrás hay mucho trabajo, mucha ilusión, novedades, siempre atento y siempre mirando las caras de los clientes, ¿no? Para ver cómo, si salen contentos.
Es importante, yo creo que es una parte importante del trabajo, porque no se trata de servir la comida y ya está, sino hacer que este ambiente tan bonito que se donde estamos, de naturaleza, pues que te sientas como en tu casa.
Uh-huh. Norberto, ¿tus hijos apuntan maneras ya con la cocina o no?
Bueno, ahí, un poquito, sí. Lo que pasa que, bueno, yo creo que es un oficio que te tiene que gustar, no tienes que obligar a nadie, y yo creo que nace de ellos el venir aquí y querer aprender, porque los que nos gusta este oficio, solo nosotros podemos saber lo que se siente estar aquí.
Seguro que sí. Norberto Correa, un placer como siempre saludarte, un abrazo fuerte, gracias, enhorabuena por esa carta, por ese restaurante, por el trabajo en definitiva, y sobre todo por los arroces, que es lo más importante, Cuídate mucho, un beso para Ana, gracias.
Vale, de tu parte.
Adiós, hasta otra. Joan Pallarés, t'espero la darrera part del programa, juntament amb el president de la denominació d'origen Bages.
Perfecte, doncs.
Amb ell parlarem de vins, tornem tot seguit.
Al restaurant Juncadella tastaràs la màgia del bon menjar i la natura més esplèndida. Esmorzars de forquilla, aperitius, menús de caps de setmana, xuletons, arrossos i les calçotades més delicioses. I tot això a Sant Joan de Vilatorrada, sota l'encís de la màgia de Montserrat. Un restaurant amb espais grans i també l'opció de menjar per emportar. Entra a juncadella.com o truca al 93 876 4251 i reserva la teva experiència a Juncadella. Quedaràs atrapat. Restaurant Juncadella, l'encís del bon menjar.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre. A Trotamundos no hi ha problemes, hi ha solucions. Àrea de consulta, un temps de ràdio per trobar el professional que busques i la solució que esperes. Envia'ns un mail a trotamundos@radioestel.cat, explica'ns què necessites i ens posarem en marxa. Àrea de consulta, les teves preguntes, les nostres solucions.
Bueno, pues seguimos adelante, continuamos en esta edición, es la 947, estamos a sábado 6 de abril, ya estamos en primavera, ¿eh? Ya ha pasado Semana Santa, una época especial y realmente estupenda para disfrutar de los parques, de las zonas ajardinadas, y digo eso porque el tema del cual os vamos a hablar a continuación también tiene mucho que ver con eso, ¿eh? En nuestra sección Área de Consulta, en la que procuramos dar solución a los problemas que vosotros nos planteéis, hoy queremos hablar de un tema realmente que preocupa a muchísimas familias que tienen perros, porque no deja de ser un miembro más de la familia, que es la educación, ¿eh? Es la educación de los perros. cómo los educamos. Seguramente tenemos muchísima responsabilidad nosotros de hacerlo bien o mal. Y en consecuencia del comportamiento de esos perros. Hoy hemos invitado a Arianna Basilio. Arianna es educadora canina y precisamente queremos hablar de cómo se tiene que educar a un perro. Es la responsable de la empresa Amigos de Kronk y hoy la tenemos aquí en los estudios de Radio Estel. ¿Cómo estás, Arianna?
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
A ti por venir, gracias por acercarte a nuestros estudios. Has venido sin tu perro. Yo creía no te lo dije, esto es error mío, tráetelo, porque aquí podemos tener perros también.
¿Sí? Sí, hubiera estado fantástico, la verdad.
Aquí hay peores personas que son perros.
Eso seguro.
Bueno, bienvenida y gracias por acompañarnos y hablar... Bueno, realmente estamos en una zona, Cataluña, en definitiva, en general, pues que hay mucho perro, ¿no?
Sí, Cataluña es... Bueno, somos muy amantes de los animales. Tenemos 1.300.000 perros censados y los hemos integrado a nuestras familias y toda la sociedad catalana se ha modernizado y se ha adaptado para tenerlos en nuestro día a día. Ahora mismo pueden entrar ya en centros comerciales... en hoteles, restaurantes, incluso hemos creado playas solo para ellos.
Uh-huh. Incluso en radios.
Exacto, pueden venir a la radio también.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es una educadora canina?
Mira, un educador canino es aquel profesional formado que se dedica a fortalecer el vínculo entre el humano y el animal. No solo trabajamos con el perro, es decir, vamos habitualmente a domicilio a mejorar la calidad de vida de las familias y su convivencia. En muchos casos se nos acaba llamando terapeutas de familias multiespecie, ya que es eso, aunque el título sea educador canino, trabajamos siempre con todo el grupo familiar.
Uh-huh. Hay familias realmente desesperadas, ahora hablaremos de este tema, y sobre todo con cachorros, ¿no?
Sí,
cuando
totalmente.
Son cachorros, los perros, en fin, a veces se plantean problemas de una cierta importancia, ¿no? Pero a mí me gustaría también concienciar sobre la compra de un perro. Nosotros lo hacemos mucho también cerca a Navidades, que tú sabes que hay una tendencia de te voy a regalar un perro como quien regala una colonia, ¿no? Y un perro no es una colonia. Es algo muy diferente y hay que concienciar. No sé si hay suficiente concienciación en este sentido.
No, la verdad es que falta muchísima concienciación en todos los aspectos. Es una responsabilidad a largo plazo. La vida de un perro es de 20 años y tenemos que darnos cuenta de todos los cambios que van a implicar la responsabilidad. Hay cambios dentro de la casa. Entra un nuevo miembro en la familia que no es humano, por lo tanto la casa va a tener que cambiar dinámicas. En nuestros horarios vamos a tener que despertarnos antes para salir a pasear con nuestro perro. A la hora de dedicar un tiempo a educarlo, a pasearlo, a tener tiempo calidad con ellos. Es una inversión económica también los veterinarios. Es un servicio que es fundamental. Tienen que estar desparasitados, vacunados y no podemos pasarlo por alto. Y a la hora de mudarnos, tenemos que buscar un sitio donde acepten irnos con animales, igual que las vacaciones. El principal problema sería San Juan, donde además hay un gran problema porque los perros viven atemorizados de los petardos y hay muy pocos sitios donde puedas pasar un San Juan tranquilo aquí en Cataluña.
Uh-huh. Sí, ciertamente. Bueno, vamos a explicar un poco también las problemáticas, no todas, porque hay muchísimas, ¿no? Sí. Que se afrontan cuando tenemos un perro en casa, ¿no? ¿En qué momento es aconsejable empezar a educarlo? ¿Cuando llega a casa, cuando es cachorro? En el caso de que sea cachorro,
sí,
¿no? Porque a veces también hay adopciones de perros que ya
exacto,
no son cachorros.
Adultos.
¿No?
Exacto, adultos. Yo creo que no hay una edad ideal porque hay unos falsos mitos de que se empieza a los 4 meses, a los 6 o incluso al año. Y esto es completamente mentira.
Te haré la pregunta de diferente manera. ¿En cualquier edad se puede educar un perro?
Exacto.
¿O hay más facilidad hacerlo en una edad que otra?
Obviamente en cachorros es como los niños, que su cerebro es una esponja y aprende más rápido, pero a todas las edades los perros pueden llegar a aprender. Lo importante es empezar cuanto antes, cuando se integra a la familia, es decir, para que se adapte fácilmente a la estructura familiar que vayamos a tener en casa.
Bueno, tú, a partir de la adopción, creo, de tu perro, ¿no?
Sí, de Kronk.
Creas una empresa que son los amigos de Kronk.
Sí.
Los amigos de Kronk. El Kronk es tu perro.
Sí.
Y a partir de aquí, pues te dedicas precisamente a educar a perros. Déjame que también comunique tu teléfono. En unos instantes también comunicaremos el teléfono y página web, porque creo que también es importante que los oyentes que tengan esta problemática y que te quieran consultar, pues puedan hacerlo. El teléfono es el 606-1955-77, 606-1955-77, y la página web, Amigos de Kronk, con K, Amigos de Kronk. Com. Esta es la página web de Ariana Basilio, si queréis entrar en contacto con ella y saber cómo desarrolla este aprendizaje, este, no sé si adiestramiento es la palabra adecuada o es educación.
Educación. Adiestramiento a veces sin querer se ve como hacer trucos o hacer competiciones, y yo me dedico a la convivencia en casa.
Uh-huh. ¿Cuáles son los principales trastornos que nos podemos encontrar?
Los principales problemas de conducta, que se llaman, yo los divido en los que tenemos en la calle y en casa. En el paseo el principal problema sería que los perros tiran muchísimo la correa, y esto puede ser por energía y por un mal hábito, o puede llegar a ser por unos problemas de socialización que pueden acabar en miedo, agresividad o reactividad. Que reactividad es estos perros que persiguen a cosas habitualmente en movimiento. Y dentro de casa tenemos un gran problema con los cachorros de posiciones y de destrozos, ya que juegan muchísimo con la boca y viven un poco descontrolados los primeros meses. Y justo después de la pandemia hubo un gran problema que se aumentó muchísimo, que es la ansiedad por separación. Al empezar el teletrabajo y luego volver a la oficina, los perros lo pasaron especialmente mal.
Uh-huh. Es, claro, yo no me atrevo a decir maltrato, ¿no? Pero la verdad es que, claro, cuando tenemos un perro y no tenemos que ir a trabajar, lo dejamos en casa, ¿no? ¿El perro lo acusa, esta ausencia por parte de la familia?
Los perros pueden llegar a pasarlo mal también. Tenemos que ver cuántas horas dejamos al perro solo. Pero si antes y después le damos un tiempo de calidad, los perros descansan un mínimo de 16 horas al día. Así que nuestras 8 horas de trabajo las pueden descansar tranquilamente.
Uh-huh. Los cambios en una casa, en una familia, en el núcleo familiar, yo qué sé, pues el, por ejemplo, se me ocurre el nacimiento de un hijo, ¿no?
Sí.
Y si tenemos ya al perro, ¿cómo se le hace esa presentación?
Sí.
¿Cómo se debe hacer para que la convivencia no se vea alterada?
Sí. A mí me gusta hacerlo de manera paulatina. En el momento que ya sabemos que va a llegar este nuevo miembro, me gusta establecer qué límites vamos a tener que poner nuevos, como sería pues que el perro no duerma en la cama o no se suba al sofá, cosas así, empezar a hacerlo mucho antes de que llegue el nuevo miembro para que el perro no se pueda sorprender y sufra una ansiedad con este acontecimiento nuevo.
Bueno, estamos hablando con Ariana Basilio. Recordemos, si tenéis algún problema, alguna problemática, tú, el radio de acción, ¿dónde trabajas?
Mira, yo trabajo en todo lo que es Barcelona y Valles Occidental.
Uh-huh.
Al trabajar a domicilio me muevo bastante amplio.
Vale, por tanto, esa es la zona en la que operas y, bueno, pues educas a esos perros. ¿Te has encontrado con algún caso que digas, eso yo tiro la toalla? Porque eso no se puede educar.
Ha habido casos muy duros, pero la verdad es que gracias a mi experiencia con Kron, que fue un caso muy duro y que tuve que superarlo.
Explícanos la historia de tu perro, porque es una cosa muy interesante que también los oyentes se pondrán en concepto y conocimiento de tu caso, ¿no?
Sí. Mira, yo adopté a Kron con 4 meses y yo enseguida me di cuenta que era un perro especial, que no era un perro normal, y dije, yo no estoy formada completamente como adiestrador aún, así que hablé con un profesional y le diagnosticaron un síndrome.
Uh-huh.
Es un síndrome que por causas de genética y por las primeras fases de su vida tenía fobia absolutamente todo. Y tuve que trabajar muchísimo, una dedicación súper constante, para que este perro empezara a superar estas fobias y fuera un perro feliz. Actualmente Kronk es un perro completamente normal en su zona de confort. No me lo llevo a fiestas de pueblo, como tampoco creo que tenga aquí la mayoría de perros,
uh-huh.
Pero es completamente feliz y ya no tiene todas estas fobias. En algún momento se le ve inseguro, pero hemos mejorado su calidad de vida y la mía impresionantemente. Y al tener este trabajo con Kronk y ver que es posible y que no nos tenemos que rendir, el resto de casos que he tenido siempre he sabido mejorarlos. Quizás un perro que era agresivo nunca será sociable, pero conseguiremos que deje de ser agresivo. Así que nunca he tirado la toalla con ningún perro. Uh-huh. Siempre lo he luchado hasta el final y he pedido que la familia lo haga también. Uh-huh. Es importante.
Realmente son problemas a veces complicados, que se hace la convivencia muy difícil. Digo esto porque el proceso adiestrar, de educar a un perro, en una problemática, digamos, normal, ¿no? No casos extremos, uh-huh. ¿Cuánto puede durar?
Uy, la educación de un cachorro, por ejemplo, yo creo que es muy importante durante todo el primer año, ya que al principio tendremos unos problemas y después con la edad del pavo, que llamamos en la adolescencia del perro, habrá otros. Así que yo creo que mínimo 4 o 5 meses de adiestramiento se necesitan siempre. Uh-huh. Y siempre esto desde el respeto y el cuidado al animal. Hay muchos educadores que utilizarían el castigo físico y no es recomendable. En todo momento se tienen que utilizar el refuerzo positivo.
Uh-huh. ¿Todas las razas asimilan de igual manera las conductas?
Bueno,
las enseñanzas, quiero decir.
Sí que es verdad que a mí no me gusta generalizar por razas, pero hay razas que está demostrado que son más inteligentes que otras. Tienen mayor capacidad de aprendizaje en velocidad, pero esto puede ser un problema muy grande, porque nosotros cogemos un perro muy inteligente, como podría ser un border collie, pero un perro inteligente, aparte de aprender muy rápido, tiene una necesidad de aprendizaje, de estimulación mental muy alta, que implica mucha dedicación por nuestra parte. Mientras que si adoptamos un perro, sea mestizo o no, con unas capacidades más bajas, quizás tendremos que repetir más para que aprenda una conducta, pero la dedicación que tengamos que dar a su estimulación mental será menor y, por lo tanto, un perro más cómodo y más fácil de llevar a una familia.
Uh-huh. Bueno, pues seguramente muchos de vosotros decís, yo ese problema lo tengo en casa. Bueno, pues la solución la tenemos nosotros aquí en la radio, sentada en el estudio 3 de Radio Estel, que es Ariana Basilio, vendrá. Imagino que conoces a la familia, al perro, sí. Os hacéis un poco con el ambiente y a partir de aquí establecéis un poco la rutina de esa educación. Es
exacto.
Así más o menos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el teléfono, si queréis contactar con Ariana, aquí lo tenéis, el 606-19-55-77. Repetimos, 606-19-55-77. Los amigos de Kronk.com. Los amigos de Kronk.com. Esta es la página web a través de la cual también encontraréis los datos para entrar en contacto con Ariana Basilio, a la que le agradecemos mucho que haya venido.
Muchas gracias.
Que nos hayas explicado todo lo que nos has explicado, que me ha gustado mucho, y yo lo aplicaré con el mío, que cuando era pequeño se comió una pared. Solo te digo eso. Así que nada, ahí hablamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, muy buenos días. Nosotros seguimos, hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos con más temas. Esto no ha hecho más que empezar hasta la 1:00 de la tarde.
Trotamundos.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
El restaurant Amonar en Echea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'ofereixen aquest espai, tots els dissabtes, de plat a plat, amb Ingero Rodríguez.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición de Trotamundos este sábado 6 de abril, ¿eh? Ya después de Semana Santa, seguimos hablando de cocina y sobre todo cocina muy estacional, ¿eh? Hombre, sí que es cierto que estamos acabando la época de calçots, pero nosotros todavía queremos un poco rizar el rizo, y hoy los calzots serán los protagonistas precisamente de esta sección de Plato a Plato. Anguero Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Tristes de no tenerte aquí en el espacio, en el programa, en el estudio, quiero decir. Y igual que José María París. José María, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Hoy nos habéis fallado, ¿eh?
Y no estamos de Semana Santa todavía, ¿eh? O sea, no estamos de vacaciones.
digo, a ver si están siguiendo las vacaciones, ¿eh? No. Bueno, bienvenidos a los dos. La semana que viene os quiero aquí en los estudios, ¿eh?
Exacto, ya lo estamos con ganas.
Que ya sabéis que os damos un cafetito estupendo, maravilloso, ¿eh? Buenísimo, ¿eh?
Y torrijas.
Bueno, las torrijas han pasado un poco ya, ¿eh? Ya. Oye, los calzots, yo quería que estábamos ya en la recta final de los calzots, pero veo que no, ¿eh, Engeru?
Bueno, no, hoy me he tirado un poquito a la piscina y me he dicho, vamos a hacer algo diferente. Y bueno, esto se puede hacer con puerro, pero he dicho, voy a hacer porque la receta en sí es con puerro. Pero yo he dicho, ¿y por qué no con calzots? Y oye, que estamos en el final de la temporada, pues vamos a darnos una alegría de estas automáticas, ¿no? De estas alegrías especiales, ¿no? Con este lomo de corzo, ¿no? Que nos hemos traído.
Qué bien suena esa especialidad, calzots rellenos de lomo de corzo. Una vez más, José María, uniendo agricultura y ramadería. Bueno, el lomo de corzo,
todo
el
natural.
Corzo. Exacto, todo natural.
Todo producto natural, ¿no? Y como decís, es para mí, yo lo veo un platazo, ¿no? Que incluso cuando te dicen relleno, un calzón, no te lo imaginas, ¿no? Entonces es algo que llama la atención y aparte un platazo para dar el colofón final, ¿no? A la temporada de calzots.
Exacto, exactamente. Bueno, pues venga, vamos a entrar a la cocina. Anguero, con tu permiso, ¿qué ponemos sobre la mesa?
Pues mira, vamos a poner los ingredientes, que son muy importantes, claro, sin esto no hacemos nada. Un costillar de corzo de 2 kilos, porque con su lomo, lo vamos a pedir que nos venga con el lomo, porque luego la costilla la vamos a utilizar para hacer una demi-glace y vamos a hacer la salsa propiamente dicha, ¿no? Luego, unos 24 calzos, pero vamos, aquí tampoco tenemos que mirar, si nos hacen falta 30, 30. Siempre vamos a limpiarlos, los vamos a asar, ¿eh? Y los vamos a asar a 100 grados, vamos a dejar que queden al dente, que queden tiesitos, pero que no estén duros, o sea, que estén bien al dente, ¿eh? Y los vamos a reservar, vamos a dejar que enfríen un poquito, pero los vamos a intentar limpiar calientes, para sacarle lo del centro, que es lo que queremos, porque lo periférico se quemará, ¿no? Luego las 2 cebollas, 2 zanahorias, 3 dientes de ajo, clavo, tomillo, romero, salvia, pimienta de grano, 1 copita de jerez dulce y mantequilla. Y bueno, empezamos por la limpieza de la carne que va a venir con ese trozo de lomo. Lo vamos a quitar ese trozo de lomo y lo vamos a poner a macerar, pues yo diría unas 12 horas o 6, o por lo menos 12 horas, ¿eh? Uh-huh. ¿Eh? Y lo vamos a poner, ¿con qué lo vamos a poner a macerar? Vamos a macerarlo con vinagre, brandy. Después se pone un poquito de vino tinto, cebolla, ajo, clavo, tomillo y romero, salvia y granos de pimienta. Lo vamos a poner a macerar unas 12 horas del día anterior, ¿eh? Y para la salsa vamos a usar esos huesos de la costilla, ¿no? Que los vamos a poner en un fondo de horno, lo vamos a poner a hacer a la demi-glace con un poquito de cebolla y zanahoria y con un poquito de agua en el fondo. Y lo vamos a dejar ahí hasta que vaya reduciendo un poquito. Pensamos que luego vamos a hacer una especie, una reducción a fuego, hasta que nos quede prácticamente una taza de café aproximadamente, ¿no? Tiene que quedar muy, muy, muy reducidito. Y los calzots, los vamos a asar en el horno a 100 grados y hasta que doren y estén bien ya. Y con eso ya los tenemos limpio. Y luego, ¿qué vamos a hacer con los medallones? Vamos a hacer de ese lomo unos medallones, ¿eh? Como de 2 dedos, 3 dedos, como si fueran pequeños solomillos. Los vamos a marcar con la mantequilla a la plancha, ¿eh? Cuando lo tengamos marcado, los vamos a reservar. Vamos a poner en el fondo en los calzots. Vamos a hacer el calzot que ya está hecho. Lo vamos a poner de base. Y luego vamos a hacer capas, vamos a ir haciendo capas con ese calzón, con los medallones, 1 o 2 capas, 2 medallones por persona aproximadamente. Los ponemos uno debajo del otro, pum, les vamos a dar un golpe de horno con un poquito de esa salsa que previamente ya hemos preparado, hemos reducido hasta que queda esa taza de café aproximadamente, y luego vamos a emplatar directamente. O sea que es una receta muy, muy sencilla y el punto de cocción es lo importante.
Uh-huh. Bueno, receta sencilla, para el colofón, ¿no? Tal como decía José María, pues cerrar un poco esa temporada de calçots que habéis hecho. Eusko calçotadas en el Amonaren, ¿no, Aingeru?
Sí, hemos hecho nuestra Eusko calçotada, pero en este caso pues nosotros aplicamos una máxima que es con chuletón.
Tú sí que sabes, ¿eh?
Vaya.
Esas calçotadas con un chuletón, uno toca al cielo, ¿no, José María?
Que no se quede corto de carne, ¿eh? O sea, hay que destacar con la carne, que se note que es un lugar de carne, ¿eh? y que ahí se puede encontrar la mejor.
Efectivamente. Bueno, de carne hablaremos seguramente estas próximas ediciones en esta sección de Plato a Plato, porque tenemos muchas novedades realmente muy representativas de carnes del mundo. Ya os iremos avanzando poco a poco en esta sección. Amigos, Aingeru Rodríguez, José María París, gracias por acompañarnos esta mañana de sábado, y la semana que viene os espero aquí en los estudios. Me voy a preparar el café ya, ¿eh?
Ahí estaremos.
Bueno, un abrazo, buen fin de semana a los dos.
Buen fin de semana. Gracias.
Repetimos esta receta, ¿eh? Calçot rellenos de lomo corzo, ¿eh? Una receta que naturalmente podréis probar en ese restaurante Amonaren Etxea de Botarell. Bueno, seguimos, hacemos una pequeña pausa. Enseguida estamos con más protagonistas en esta antena de Radio Estel.
El restaurant Amonaren Etxea, en col·laboració amb PAC, distribuïdora d'alimentació des de 1918, t'han ofert aquest espai.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
És temps de bona gastronomia, és temps de bons vins. Trotamundos t'hi acompanya cada dissabte a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel.
Nos vemos en abril, cuando el invierno empiece a dormir, intento despertar.
Doncs seguim la nostra marxa informativa en aquesta antena de Ràdio Estel, aquests darrers minuts d'aquesta primera hora de programa, tal com us dèiem en el nostre sumari, en el nostre abans de temes. Els volem dedicar al consum de la carn, de la bona carn. Ara sabeu que hi ha una tendència, no sé si és moda o no, ara ens ho diran, no? Però sí que és cert que tothom parla de xuletones, dels xuletons. Doncs avui en volem parlar, volem saber com s'han de fer a casa, quin és el punt de cocció, quina tipologia de sal li hem d'aplicar, la importància que té el tall a l'hora de tallar aquest xuleton, les diferències de carn que hi ha, el greix infiltrat. Fixeu-vos si hi ha temes que avui volem tractar de la carn, i ho fem amb una persona, doncs, que evidentment hi entén moltíssim d'aquest tema, que és el Vicent Rambla, que és el responsable de l'empresa Biocarne, a l'hora també del mercat de Sant Ildefons. Tenen una parada en aquest mercat de Sant Ildefons de Cornellà, en la que hi trobareu la millor carn. Però a part, la plana web biocarne.es també podeu comprar, entre altres coses, aquests xuletons que avui fem protagonistes. Vicent Rambla, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Benvingut, gràcies per atendre'ns. Està de moda el xuletón? És una moda? És una tendència?
Bueno, és moda, tendència, és una cosa actual, que ara, doncs, bueno, sembla que sigui un atractiu més a l'hora de fer un bon àpat.
Uh-huh. S'està sobredimensionant una mica aquest concepte de xuletón?
No, sobredimensionant no, perquè és una carn, bueno, els tipus diferents que trobem de carns al mercat versus xuletons és molt variada, i, bueno, la gent, pues, li agrada, i és un àpat que també serveix molt per compartir.
Mm-hmm. Efectivament, perquè quan parlem d'un xuletón estem parlant... De quina part estem parlant de quan parlem del xuletón?
La part del xuletón és la banda del llom alt del vedell o de la vaca o del bou en aquest cas. Mm-hmm. És la confrontació a partir de l'agulla de la vedella es fa la banda del xuletón.
Sí. A partir d'aquí, doncs, clar, vosaltres a Biocarne, quan parlem de xuletons, quines procedències teniu d'aquests xuletons?
Bueno, dins del nostre ventall, que també tenim un ventall més comercial, no acabaríem mai, perquè les races són infinites i les tipologies és molt variada. Però nosaltres, dins del nostre cas, en concret, el que sí que trobem que nosaltres és el que més comercialitzem, és la vaca rubia gallega.
Mm-hmm, sí.
En aquest cas, la vaca de vella de Girona.
Sí.
Tenim també el que és la vaca ecològica Angus. I amb vedelles, doncs, tenim la vedella d'aquí de Girona, vedella ecològica Angus també. I, bueno, sí, són uns carns que, bueno, dins les nostres característiques, i pues, són molt interessants.
Si ens haguessis de recomanar, diem, avui volem sopar un bon xuletón, no? Cap on aniríem? Cap a Galícia, cap a Girona, cap a Angus? No sé si... això també imagino que és molt personal, no?
Sí, tot forma part també molt de la butxaca de la persona. Evidentment, un xuletón de vedella o un xuletón de Angus... Són uns carns que, en aquest cas, són xuletons que tenen, pues, com a mínim, de 15 a 3 setmanes, de 15 dies a 3 setmanes de maduració, no gaire molt més, perquè les vedelles no aguanten tant com les vaques. Però en aquest cas, amb el tema de les vaques, la vaca rúbia o la vaca de Girona, sí que necessitaríem, com a mínim, més mig, o sigui, una carn que tingui una maduració... Uh-huh. Corresponent.
Efectivament, no? Aquesta maduració, la maduració és una paraula molt tècnica i que està molt de moda, aquesta maduració, hi ha maduracions llarguíssimes, no? Que això fa que la carn sigui potser més contundent, més forta, no? Si parlem de, per exemple, i aquí entra la vostra feina, no? Tu com a, en fi, experta en temes de carnisseria, a l'hora de tallar un xuletón, quin gruix ha de tenir, com s'ha de tallar?
Bueno, primer que res partirem de la base de que la carn, en aquest cas, o el xuletón en aquest cas en concret que estem parlant, ve determinada per molts factors. Factors que són, que tot forma part del que és el producte final. Amb el qual tindríem que tenir en compte l'edat de la vaca, el pes, és molt important, la raça, el tipus d'alimentació que aquestes vaques o vedelles fan, i després també aquesta tipologia normalment es cria, té una cria molt, molt natural, molt acurada, perquè són petites explotacions familiars. I això fa que l'alimentació sigui molt especial i sigui molt, molt diferenciada de la resta de productes. En aquest cas, en el que nosaltres també venem, estem dins d'aquest sector. I això és el que una persona ha de buscar, pues, un xuletón que s'adapti a les seves circumstàncies. M'estàs parlant de gruix. Mm-hmm. N'hi ha qui li agrada fer un xuletón molt gruixut, de 4 o 5 centímetres, n'hi ha de 2, n'hi ha de 1 centímetre. Tot dependrà, en aquest cas, també molt de l'experiència que pugui tenir el client a l'hora de fer el producte. Perquè si no el malbarata i no queda bé. De saber cuinar una carn d'aquest tipus.
Exactament, no? Els punts de cocció, no? Perquè hi ha diferents mètodes per fer, naturalment a la brasa, però també al forn. Es pot fer un bon xuletón al forn, també.
Sí, sí, jo recomano, sí, una de les opcions, que a casa sobretot, pues, n'hi ha que saber fer amb el forn, és ideal, perquè ho faríem amb la banda del gratinador del forn. Posaríem la safata del forn mateix amb aigua per sota, i a sobre posaríem la rejilla o el que va al forn, i a sobre d'aquí ficaríem la carn. I llavors la couríem per la banda del gratinador. I d'aquesta manera l'aigua de la safata absorbiria el greix que aniria caient de la carn, faria que no s'embrutés gaire el forn, que és important, i a més la carn donaria un punt molt bo. A partir d'aquí, cada un al seu gust. Hi ha qui li agrada la carn molt feta, si li agrada la carn molt feta, doncs ja, evidentment, no fas un xuletón tan gruixut, el talles més prim.
Exacte.
O, si fas molt gruixut, després el talles a trossos, el vas trossejant i al mateix temps l'acabes de passar.
Òbviament, aquesta aigua que dius d'introduir en el forn no ha de tenir contacte directe amb la carn, eh?
No, això s'ha de ficar per sota.
Exacte. Sí, com una mena com de bany-maria, no?
A un nivell inferior sí que l'aigua, perquè el greix vagi caient i damunt de la parrilla.
Efectivament.
En aquest cas estaria una distància, doncs, bueno, la que el forn permeti.
Sí, sí.
Tampoc no pots ficar la carn molt prop del gratinador, perquè si no la torraries per fora i la deixaries crua per dintre. S'ha de ficar també una distància normal, 5-10 centímetres, 15. S'ha de fer també amb la seva tranquil·litat, no hi ha que tenir pressa.
Exactament. A partir d'aquí, doncs, el punt de cocció que a un li agrada, hi ha gent que li agrada més la carn més feta, altres més crua, i la sal. Aquí entrem en un punt... això és com la truita de patata, amb ceba o sense ceba. La sal, diuen uns, posar-la abans, altres després. Una mica tornes boig, eh? Dius, què sí. Faig?
Avui en dia que hi ha tant de... tantes experiències i tants tipus de cuinar la carn, sobretot si entres per internet o en qualsevol red social, hi ha qui te la posa al principi i hi ha qui la té una setmana amb sal. O sigui, bueno, jo, la meva tècnica sempre ha sigut la mateixa, faig la carn ben feta, al punt que m'agrada, i després sí que és cert, pues una mica de sal, en diuen sal maldon, no?, aquesta d'escames,
sí,
o una sal de l'Himàlaia. Una sal en la finalitat que no sigui una sal fina. La sal fina, hem de tenir la consciència que és una sal que és per cuinar, per un cal, per un brou, per un guisat, però el que és la sal que s'ha d'aplicar sobre qualsevol producte, tant sigui un xuletón, sigui un peix, sigui un pollastre, no ha de ser sal fina, perquè això el que et dona és molta fortalesa i molta salabror al menjar. En aquest cas, una sal d'escames, una sal de l'Himàlaia, una sal que aporten sabor, no aporten salabror. I això és la diferència que hi ha, que després també ho degustes i ho saboreges millor.
Mm-hmm. Amics, avui estem parlant de carn, estem parlant especialment de xuletons, ho estem fent amb el Vicenç Rambla, és el responsable d'aquesta entitat Biocarne, per cert, biocarne.es és la plana web a través de la qual doncs podeu demanar i ho rebeu còmodament a casa directament, fer la vostra comanda de carn, de totes tipologies de xai, d'hamburgueses, d'elaborats, de carn de tota mena, de vedell, i naturalment, i òbviament, doncs aquests xuletons que avui estem fent protagonistes. Repetim, biocarne.es. Aquesta és la plana web, una connexió directa, i a partir d'aquí doncs rebreu la vostra comanda directament a casa, i si voleu doncs directament anar al mercat de Sant Ildefons, a Cornellà, doncs també trobareu els professionals de Biocarne que us assessoraran sobre quina és la millor carn i el millor xuletón, que avui hem volgut doncs fer protagonistes. El greix també és una cosa molt important, no? Aquest greix infiltrat que ha de tenir aquest bon xuletón, no, Vicenç?
Sí, el greix és determinant. El greix és el que li aporta el sabor i donat el punt de maduració. Llavors ja depèn de cada raça, de cada tipologia, presenta un tipus de greix. La vedella... En aquest cas, la vaca frisona, per exemple, és d'aquests tipus de xuletons que es veuen tanta infiltració, tant pintats per blanc pel mig. Tendeix més a infiltrar els greixos. D'una altra banda, la vaca rúbia gallega, una vaca rúbia gallega autòctona, autèntica, no infiltra greixos, fa la cobertura exterior. L'angus, en aquest cas, també infiltra molt els greixos. Clar, tot això que fa, li aporta un sabor molt gran a la carn. Quan aquestes carns les tenim madurant o reposant durant X temps, fa que la carn, el muscle se fiqui tendre i el que és els blancs greixos aportin aquest gust, aquest sabor, que li dona aquest buquet especial que fa que la qualitat de la carn es vegi aquí, amb aquests acis làtics, que la carn desprèn, que després tu és com un aroma que reps al paladar.
Naturalment. Doncs, amics, avui la carn sobre la taula, amb aquests xuletons fantàstics que podeu assaborir en aquesta empresa Biocarne, i sobretot amb la comoditat que us donen de rebre directament aquesta comanda a casa. Vicent Rambla, com sempre, un plaer, gràcies per la teva amabilitat i sobretot per el teu assessorament. Fins una altra, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. El Vicent Rambla, responsable de Biocarne, un cop més en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya, que segueix la seva marxa, per cert, avui també, de la carn al peix. Avui parlarem de productes d'Alaska que ens arriben directament del salmó, del bacallà i, sobretot, de com introduir el peix a la dieta dels nens. Una cosa que sovint és complicat, els que som pares ho sabem, doncs avui donarem algun petit truc perquè els nens mengin bon peix. Tornem tot seguit.
Me duele igual. A veces nuestra vida es vulgar.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, que hay Almiralla Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Chevil,
plegare, alleluia. We are when memories deportare, alleluia.
Radio Estel.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules Il·lusió Anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Pues seguimos adelante, continuamos en esta edición 947 de hoy, sábado 6 de abril de 2024. Seguimos con más temas, abriendo esta segunda hora de programa que nos llevará hasta la una en punto de la tarde. Todavía tenemos que hablar de diferentes conceptos, todos ellos a nivel turístico, gastronómico, y también finalizaremos hablando de un concepto enológico, ¿eh? Hoy participará el presidente del Consejo Regulador, denominación de origen Pla de Bages. Con él hablaremos de los vinos, precisamente de esta comarca del Bages a Cataluña. Pero ahora mismo, lo anunciábamos hace unos minutos, ¿eh? Hablábamos de carne. Bueno, pues el pescado también tiene que estar presente en nuestra dieta, ¿eh? De hecho, hoy queremos hablar de la dificultad a veces que aparece, no nos engañemos, en aplicar, en añadir el pescado en la dieta de nuestros hijos. Sobre todo cuando son pequeños se hace a veces complicado, ¿no?, que coman pescado. Hoy intentaremos poner solución y sobre todo, en fin, confirmar, ¿no?, la importancia que tiene que el pescado tenga una presencia en estas dietas. Hablaremos en unos instantes, recordaremos algún argumento de peso de la experta en nutrición Magda Carlas. Con ella, en fin, hemos charlado y hemos extraído algunos elementos que nos parecen importantes, y también hablaremos en unos instantes, los saludamos, a David McLellan, es el responsable de Alaska Seafood, la empresa que trae precisamente pescado desde las frías aguas de Alaska. Así que bienvenidos, si estáis con nosotros, si os quedáis con nosotros, ahora mismo en esta sintonía de Radio Estel Cataluña hablamos de pescado. David McLellan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Miguel, buenos días.
¿Tú cuando eras pequeño te gustaba el pescado o no?
Pues sí, porque se empeñaron mis padres, seguramente, y finalmente es algo que gracias a Dios, ¿no? Porque realmente es de ahí se saca nutrición que es difícil conseguir de otros alimentos.
Hay que ponerse serio, ¿eh? A veces con los niños hay que comer pescado, hay que comer pescado. Sí. Es de responsabilidad los que somos padres, bueno, poner, incluir en la dieta de nuestros hijos pescado con una cierta frecuencia. Los médicos dicen que cuanto más mejor, ¿no? La verdad es que nos aporta unos nutrientes realmente muy interesantes.
Sí, no, que es el omega 3, que es difícil de conseguir de otros alimentos y otras vitaminas y minerales que, bueno, y proteínas que son buenísimas.
La verdad es que sí, Alaska Seafood, empresa que es la responsable de traer ya no solo el salmón salvaje de Alaska, sino bacalao, en fin, productos, muchísimos productos. Digo esto porque, déjame que haga un pequeño paréntesis en la temática que hoy desarrollamos. Acaba de tener cita esa alimentaria, ¿no?, 2024, una cita gastronómica ineludible, en el que, bueno, siempre es interesante también programar y dar a conocer los productos, ¿no?
Pues sí, alimentaria ha sido grande este año.
Uh-huh. Y siempre es un atractivo, ¿no?, dar a conocer esos productos. La verdad es que el salmón es uno de esos productos que más se conocen poco a poco aquí en nuestro país, un producto muy versátil en la cocina, y que precisamente le preguntábamos a Magda Carlas sobre la dificultad a veces de aplicar ese pescado, no solo el salmón, sino el pescado en definitiva, en genérico, a los niños. Eso nos decía.
És evident que, sobretot amb els més petits, el peix no és dels aliments preferits. Això és evidentíssim. I a vegades et diré que si anem sondejant també persones grans, no és tan clar que agradi a tothom el peix, eh? Vull dir que és un aliment que, en fi, que no estem parlant de patates fregides ni estem parlant d'un plat d'espaguetis, eh? Per sort, no hi ha cap aliment que sigui absolutament imprescindible. Ni el peix, ni la carn, ni els ous, perquè, sinó que és imprescindible que el conjunt de l'alimentació sigui equilibrada. Ara bé, hi ha aliments claus que és important que siguin per la nostra salut. El peix entre ells. Per què? Doncs mira, perquè ens porta proteïnes de molt alta qualitat, perquè ens porta vitamina D, la famosa vitamina D, que a tots estem una mica en nivells baixos, perquè ens porta iode, que és un mineral que col·labora que el tiroides funcioni, i sense aquest mineral doncs no anem bé. El tiroides és un òrgan que diguéssim que regula tot l'organisme, i en definitiva, vull dir, té greixos omega 3, els peixos greixosos, que també cuiden el nostre sistema cardiovascular. Vull dir que és una llista llarga de beneficis pel nostre cos, eh? Mm-hmm. I hi ha alguns nutrients d'aquests que hem dit que estan molt exclusivament en el peix, com pot ser el iode, eh? Omega 3 n'hi ha més llocs, per exemple, però del iode costa trobar iode en els aliments. Per tant, doncs, el peix és interessant per això que estem dient, no? Perquè té una sèrie de nutrients que són molt exclusius del món del peix.
La Magda Carlas, que se pronunciaba al respecto de la importancia en la nutrición y de lo que nos aporta, ¿no? Imagino que también a la hora de dar a conocer el producto también es uno de los argumentos de peso, ¿no?
Sí, desde luego, desde las escuelas hasta... Bueno, ahora más y más los chefs mismos quieren mucho restaurante que se ofrece una dieta sana. Es lo que busca más y más el consumidor.
Eso te quería preguntar, ¿no? Si también los chefs le dan importancia, ¿no?, a ese nivel nutricional del pescado en cuestión, sea salmón o sea bacalao, por ejemplo, ¿no?, que ahora estamos hablando de estos dos pescados eminentemente importantes dentro de la cultura de Alaska, ¿no? Si los chefs le dan importancia también, aparte de la reacción gastronómica, a esa, en fin, riqueza para nuestra salud.
Sí, aunque no lo parece, bueno, porque se hace hincapié en todo lo, bueno, lo bonito y lo exquisito de su cocina, es que esos mismos chefs, muchos son atletas, cuidan mucho su dieta, son extremadamente conscientes y más es bien ven que sus consumidores, sus clientes también quieren cuidarse la salud con la dieta, que les importa más y más. Entonces, yo creo que sí, se está viendo menús y oferta culinaria mucho más enfocado a dar una dieta equilibrada y sana y aportando esas... Y con el pescado, claro, como un elemento fundamental.
Uh-huh. Bueno, uno de los también problemas, entre comillas, ¿no?, a la hora de consumir pescado y sobre todo introducir el pescado a la dieta de los pequeños y de las personas mayores también, no nos olvidemos, son las espinas, dichosas espinas, ¿no?, que los niños dicen la excusa, no, papá o mamá, que hay espinas. No. Eso es un problema. Mira, fíjate que también le preguntábamos esta cuestión a Magda Carlas. Esto es lo que nos respondía.
És veritat que per nens o per persones molt grans o per persones que n'hi veuen bé de prop, doncs és una dificultat. Clar, perquè si tu claves una espina, doncs home, no fa gràcia, i si és una espina que és molt gran, doncs pot ser un problema que no és gens divertit, no? Per tant, les espines són un inconvenient. Ara, primerament, hi ha peixos que en tenen més d'altres, també depèn de quin peix agafis i quina part del peix, i com t'ho preparin. Per tant, l'espina és un inconvenient, però ni molt menys és determinant, eh? Això no ha d'impedir que mengem peix, per dir-ho d'alguna manera.
És un pequeño inconveniente, no, David?
Bueno, desde luego, aunque encontramos que los niños un pescado fresco de calidad, que no tenga mucho tiempo fuera del mar, o de que tiene esos olores fuertes que desarrolla con la oxidación. Entonces se acepta mucho mejor. Y luego la espina pues se está cuidando mucho hoy en día. Se puede comprar fileteado ya productos que no tienen...
Aparte, si hablamos de salmón o de bacalao, en este caso de Alaska, en fin, estamos hablando de espinas de realmente muy visibles, grandes y no muy numerosas, en el sentido de que es muy fácil arreglar el pescado y dejarlo libre de espinas, ¿no?
Sí, claro, pescados grandes es siempre más fácil, bueno, en general más fácil que sin espina. Sí.
De hecho, recuerdo alguna charla contigo muy interesante, estaba haciendo memoria ahora, no sé si recordarás tú también, un chef, no recuerdo exactamente quién fue, que nos explicó una receta en la que las espinas también tenían su papel fundamental a la hora de hacer una salsa. De ahí sacaba, bueno, extraían, ¿no? Bueno,
para caldos, desde luego, es importante. Pero luego, sí, él... ¿Qué hacía? ¿Tostarlas o algo? Sí, sí, me parece que...
Creo recordar que sí, exacto.
Todo del pescado. Estaba utilizando hasta las espinas.
Efectivamente, hay una receta andaluza que se hace con espinas, las raspas, de pescado pequeño, lógicamente, que se fríen muchísimo y es como aperitivo, sí. ¿No? Con lo cual, en fin, en la espina dicen que también hay mucho nutriente, ¿no?
Hombre, calcio, desde luego, y luego sí, mucho mineral, mucho vitamina. Es un manjar. Aletas también de los peces planos, eso es muy especial. En Asia se fríen, es una delicadeza.
Delicia, sí, efectivamente. Sí. Ya para acabar, David, creo que en un mes y medio se empieza la pesca seria ya en Alaska, ¿no?, del salmón.
Sí, empezamos en mayo, sí. Exacto. Sí, la campaña nueva del salmón salvaje.
¿Tu ojo clínico qué dice? ¿Será buena campaña o no?
Sí, bueno, se prevé. Nuestros biólogos han estado estudiando, claro, quieren dar tanta previsión tan exacta como pueden a la industria, a los pescadores, para que sepan cómo prepararse, dónde, cómo. Y se prevé una buena pesca, sí.
Veremos a ver qué da de sí esa pesca. En cualquier caso, hoy queríamos poner también en la dieta equilibrada, naturalmente, la presencia del pescado. Lo hemos hecho con Magda Carlas, nutricionista, doctora experta en temas de alimentación. Y como siempre, también la aportación de David McLellan, responsable de Alaska Seafood, al que le agradecemos también que nos haya acompañado. Un abrazo fuerte, David, y gracias.
Gracias.
Hasta otra. Gracias. Muy buenos días. Buen fin de semana.
Cada dissabte a les 11 del matí t'acompanyem perquè no et perdis cap tast. Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria a la Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria a la Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria la Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Trotamundos.
Yeah, I know it's hard to remember.
Vinga, doncs anem endavant en aquest dissabte 6 d'abril. Per cert, una època en la que els que som pares ja estem prenent decisions o hauríem de prendre decisions respecte a les colònies d'estiu dels nostres fills. Hi ha períodes en els que l'escola doncs, ja finalitza i que realment doncs, se'ls han de buscar doncs, activitats. No? Avui, en aquest sentit, us volem parlar precisament de colònies d'estiu, però alhora que es diverteixin i alhora també que aprenguin, que continuïn el seu aprenentatge. Avui doncs, volem parlar d'aquestes temàtiques i ho fem naturalment amb una empresa especialitzada en aquest tema d'aquestes colònies d'estiu que tenen com a element fonamental, i em sembla molt interessant, l'anglès, l'idioma de l'anglès. Alhora que també es diverteixen aquestes criatures i desenvolupen les seves activitats, però també aprenen o reforcen aquest anglès. Avui, de tot plegat, en parlem amb el Jaume Ramos. Ell és el director comercial de l'empresa Eix Estels. Amb ell parlem aquest matí de dissabte. Jaume, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Encantats de que ens expliquis coses que els que som pares ens interessen molt, eh?
Sí, t'escoltava atentament i m'ha agradat, eh? El que hauríem d'haver pres, és veritat, estem tots els pares i mares, totes les famílies, en definitiva, estem ja passada la Setmana Santa, estem en, aquest, en aquesta alerta que se'ns ha encès a tots i a totes de què farem un cop acabi l'escola, un cop arribem al Sant Joan, i fins que comencin aquestes vacances familiars, perquè, evidentment, l'escola doncs, tancarà portes o tancarà l'activitat lectiva, però el dia a dia dels nostres fills continua.
Exactament, exacte. Continua, hem de continuar, i ells també, doncs, òbviament, si han doncs, cobert doncs, aquest aprenentatge, doncs, tenen dret en aquestes vacances. Però, home, sense també perdre el temps, no? Anem a seguir una mica doncs, a l'hora que es diverteixen també aprenentatge. Crec que és important. Vosaltres precisament heu fusionat aquests dos conceptes.
Aquest és precisament el nostre lema. És de fa 30 anys. Fa 30 anys que ens dediquem única i exclusivament a fer colònies al llarg de tot l'any. I precisament és això. S'estan divertint, però alhora estan aprenent, estan guanyant nous continguts, nous coneixements, noves competències, i ho fan en un marc molt diferent al que és l'escola, que és el marc més curricular, més formal, i ho fan en un marc doncs, molt més divertit, com puguin ser les colònies, on sense gairebé ni adonar-se'n estan aprenent competències que els hi seran molt útils. I com tu bé deies, doncs l'anglès, per què no, és un d'aquests aprenentatges que formulem dintre de les nostres colònies d'estiu, amb una línia molt concreta, que són els Star Summer Camps. Són aquestes colònies on l'anglès és la llengua vehicular, on l'anglès serà el que ens guiarà, el que ens permetrà comunicar-nos al llarg de tota la nostra estada.
Quals que són pares, quan parlen doncs, les criatures, què faré el mes de juliol o agost, i nosaltres no ens hi podem doncs, abocar en la seva educació o seguir amb ells i tenim que treballar, home, doncs pensem en aquesta solució, aquestes colònies d'estiu, però també pensem en les butxaques. Dic això perquè vosaltres també heu minimitzat molts. Estem parlant de colònies que es produeixen aquí a Catalunya, eh?
Sí, sí, evidentment, l'experiència que nosaltres proposem la fem aquí al costat de casa, amb diferents instal·lacions que estan encara no a una hora i mitja de Barcelona, en entorns naturals, com puguin ser el Montseny, com pugui ser la comarca d'Osona, el Vallès, amb entorns que són, evidentment, molt agradables, però que, com tu dius, doncs el fet de tenir aquesta proximitat doncs, fa que la despesa, que l'import total d'aquesta experiència doncs, sigui molt menor a altres experiències que, evidentment, són molt més, tenen un preu més elevat.
Anem a parlar d'alguns exemples, perquè és important, precisament en aquesta època, jo crec que és quan podem escollir el que podem i volem escollir, perquè
sí,
si triguem massa, és com
aquí,
les vacances, no?
Exacte. Això? Jo crec que aquí el que hem de fer com a pares i com a mares és fer una reflexió de quin és l'objectiu de les colònies, que és el que nosaltres pretenem que faci o que visqui i que sigui el resultat d'aquesta experiència que viurà el nostre fill i filla. En aquest sentit, dintre de la gamma de colònies d'anglès, perquè nosaltres també en fem, sense utilitzar l'anglès com a llengua vehicular, temàtiques de hip-hop, de teatre, de multiaventures, aquàtiques, de mil tipus, però dintre de la caixa, dintre del calaix, anem a dir, de les colònies d'anglès, tenim tres tipologies molt diferents i que els pares ràpidament entendran i que podran diferenciar. Unes són colònies que el que busquen és la pràctica de l'anglès i on el nostre objectiu és que el noi i noia estigui, el nostre fill i filla estigui en un entorn on l'anglès sigui la llengua vehicular, on parli, on li parlin en anglès, on les activitats siguin en anglès, i ja. Aquest seria l'objectiu. Aquestes són les colònies de multiactivitats en anglès. Són colònies on els monitors, evidentment, plantejaran les diferents activitats, piscines, excursions, jocs de tarda, activitats d'aventura, en fi, les 1.000 experiències que viurem dintre de la colònia, utilitzant anglès com a llengua vehicular, i que tenen un objectiu molt clar, que és parlar, practicar l'anglès, i sobretot perdre la por a parlar en anglès com a pare. No hi ha cosa més frustrant que quan tu portes el teu fill i filla anys i anys portant-lo a acadèmia, sabent que té un bon nivell d'anglès, que de cop i volta estàs a Plaça Catalunya per les Rambles, algun estranger li pregunta alguna cosa i tu dius, ara demostrarem el que sap el meu fill, i li dius, va, explica-li, i el teu fill no és... es queda bloquejat, no té aquesta habilitat per parlar en anglès. Doncs això és el que eviten aquestes colònies. Sense ganes de perfeccionar, d'entrar a perfeccionar el vocabulari o perfeccionar pronunciació, el que volem és perdre la por a parlar en anglès. L'objectiu clar és que a mesura que anem entrant en aquesta immersió, deixem de traduir, és a dir, el missatge, el pensament neix en anglès directament al llarg d'aquesta immersió, d'acord? I entenem que l'anglès és una llengua vehicular com ho pot ser el català o el castellà. Aquest és l'objectiu d'aquestes colònies, les colònies de multiactivitats en anglès, la pràctica de l'anglès.
És molt interessant aquest punt que acabes de mencionar, no? El fet, jo crec que és un punt, és el clic de la qüestió, pensar en anglès.
Sí, sí.
No
sí,
traduir. He de dir això, tradueixo.
Hi ha dos clics. A nivell lingüístic hi ha dos clics. El primer és no traduir el teu missatge, que el teu missatge de manera nativa en el teu cervell ja surti en anglès. Nosaltres, que parlem o tenim la sort de parlar català i castellà de manera indistinta, és allò que dius moltes vegades, he estat en una taula sopant amb algú, amb un grup, i amb uns parlaven català, els altres parlaven castellà, i no et sabria dir ni amb qui he parlat català ni amb qui he parlat castellà, perquè jo, els meus pensaments han anat sorgint de manera natural. Doncs és el mateix, però afegint-li l'anglès en aquesta caixa, en aquest compartiment, i amb aquesta habilitat. I això és el que procuren, a través de la immersió, aquestes colònies. I una altra cosa, un altre tip també molt important i que també treballem a totes les colònies d'anglès, que és aprendre la cultura anglosaxona. I això vol dir que durant la colònia, independentment de que sigui aquesta o qualsevol dels altres dos models que ara de seguida explicarem, el centre d'interès, les festes temàtiques que farem durant la colònia estaran relacionades amb fets culturals relacionats amb la Commonwealth, amb el món anglosaxó. De manera que descobrirem música, festivitats, cultura, menjar, perquè evidentment per poder-te integrar i perquè aquest coneixement lingüístic sigui més transversal, doncs, evidentment, has de tenir aquesta naturalitat amb la llengua, però també aquest coneixement cultural. Això és com molt, molt important.
Mm-hmm. Estem parlant amb el Jaume Ramos, recordem, el director comercial d'aquesta empresa, Eix Estels, molts i molts anys dedicant la seva activitat doncs, en aquesta temàtica, aquestes colònies d'estiu. Si voleu més informació, us podeu adreçar amb un telèfon, que ara mateix comuniquem, i també una plana web, colònies.cat, aquí trobareu informació, i si voleu adreçar-vos en aquest telèfon, al 93 265 27 86. Repetim, 93 265 27 86. Recordeu aquesta plana web, colònies.cat. La durada, quines teniu diferents opcions, no?, en quant a durada?
Sí, la durada mínima és d'una setmana, de diumenge a dissabte, però els pares poden encavalcar més d'un torn o poden anar jugant amb una modalitat o una altra, perquè ara jo us parlava d'aquestes de multiactivitats en anglès, però tenim una altra modalitat que són les Learning by Doing. Són unes colònies on el pare, la mare, diu no, el meu objectiu ja no és tant que practiqui l'anglès, que sí, sinó que vull que durant les colònies hi hagi aprenentatge lingüístic. És a dir, vull que hi hagi un treball a nivell de sintaxis, a nivell de pronunciació, a nivell de coneixement lingüístic, a nivell d'escriptura, a nivell de comprensió. I llavors, nosaltres tenim unes colònies que es diuen Learning by Doing, que és aprenent mentre fem, és una mica la filosofia total d'unes colònies, i on el que fan són English Corners, el dematí, matí i a la tarda. Són 4 English Corners, que són cadascun de 45 minuts, per tant estem parlant de 90 minuts al matí, 90 minuts a la tarda, on cada English Corner està especialitzat en una temàtica d'aprenentatge. Aquí sí que farem un treball de la part de pronunciació, de la part d'escriptura, de la part de comprensió, de la part de vocabulari, de la part de frases, verbs, i en aquestes colònies, evidentment, també incorporem dintre de l'estaf de la colònia els teachers, és a dir, mestres d'acadèmia, i els monitors nadius que venen, doncs, en aquest cas, d'Irlanda, i ens acompanyen durant tota la setmana i ens ajuden, sobretot en parts, doncs, com pugui ser la part de la pronunciació, perquè, evidentment, ells, qui millor que un monitor nadiu per poder treballar aquest tema. I aquestes colònies, tornant al tema de la durada que deies, doncs poden ser d'una setmana, o podem fer 2 setmanes, o jugar 3 setmanes, o contractar una setmana de multiactivitats i una setmana de learning by doing. El pas entre cas i cas ens encarreguem nosaltres de fer-ho, per tant fem els shooters entre cas i cas i podem fer una experiència lingüística variada d'una setmana en una casa, una altra setmana en una altra casa, una setmana només jugant, l'altra jugant i aprenent, combinant-ho d'aquesta manera.
Mm-hmm. Per tant, amics, ja sabeu que hi ha moltes alternatives, moltes opcions, el millor que podeu fer és us poseu en contacte, jo dic ara, perquè ara crec que és el moment, això
sí,
deia...
ara és el moment, deia una cançó com... que deia això, eh?
Exacte, no? Ara és el moment, doncs, ara és el moment precisament per escollir el que volem, no el que queda, que sovint tendim a dir al final, el mes de juny. Estem parlant de colònies que es desenvolupen al juliol i a l'agost.
Juliol i agost, sí, exacte. I la tercera modalitat, i la dic ràpida, però perquè és molt interessant, perquè són les úniques colònies a Catalunya que incorporen dintre de la durada, que són aquestes ja de 15 dies, incorporen un examen oficial de Cambridge en el marc normatiu europeu de lingüístic, i on els nois i noies que participen l'últim dijous faran un examen o de starter, mover, flyer, pet, ket, el fers, el nivell que li correspongui. A més, hi ha un examen previ a l'inici de les colònies per saber el nivell, per ajustar el nivell al que es presentarà el vostre fill i filla. I, per tant, aquestes ja no només són de pràctica, ja no són només de pràctica i aprenentatge, sinó que aquestes són de pràctica, aprenentatge i acreditació oficial.
Doncs queda dit. Recordeu aquest telèfon, el 93-265-2786, i la plana web colònies.cat. Jaume Ramos, director comercial de Gestels. Un plaer, com sempre. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i endavant.
Bon cap de setmana.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Si te apetece saborear lo mejor de la cocina vasca, tienes tu casa en el restaurante Amonar en Echea. Nueva carta con nuestras mejores especialidades en carne y pescado, un mimo especial en los vinos y un trato al cliente exquisito. Porque te mereces los mejores sabores. Restaurante Amonar en Echea, en Botarell, Tarragona. Visítanos en amonarenechea.com o reserva en el 977-826412. Restaurante Amonar en Echea, el sabor que mereces.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos.
Quan no puguis més, recorda, tot acabarà algun dia. Un dia arribarem...
Estem en aquesta segona hora de programa d'aquest dissabte, 6 d'abril, ja amb una època primaveral, que realment doncs, és una època, aquesta de primavera, abril, maig, sobretot maig, no?, que celebren moltes comunions. En aquest sentit, nosaltres som conscients i ja sabeu doncs, que a mesura que es va acostant aquest període, doncs, anem donant opcions, no?, per als amics que ens sintonitzeu des de diferents punts de Catalunya. Ja sabeu que Ens escolten des d'Andorra fins a Tortosa. Benvinguts a tots, si us acabeu d'incorporar. Avui parlem també de propostes per celebrar, en definitiva, una mica d'aquestes trobades familiars, events familiars, i en aquest cas amb una ubicació que ens anem cap a la zona de Lleida, per als amics que voleu fer aquesta celebració en aquesta zona, sigueu d'aquesta zona o aneu cap allà, que també hi val la pena. Anem cap a Vilagrassa per saber com fan doncs, aquestes celebracions, com les configuren, com les vertebren, des d'una referència gastronòmica realment molt coneguda que en aquest programa estimem molt. És l'Hostal del Carme. I arribarem bé. Per la seva història, per la seva manera de treballar i sobretot per la simpatia de la seva responsable, Marta Pinós. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Què tal? Com va la vida?
Molt bé, molt bé. Molt bé.
Molta feina, no, crec?
Molta feina. I més ara, que ja comença una miqueta, ja comença la primavera, ja comencen tots els events, com tots ben dit, les comunions, les bodes, totes les celebracions familiars. Ara és nosaltres una miqueta la nostra temporada alta, d'ara fins al mes d'octubre.
A partir del... Clar, la setmana santa ja em comentaves l'altre dia preparant aquesta conversa que va ser i ha estat bastant seriosa en quant a feina, no? Molta feina heu tingut.
Sí, nosaltres per Setmana Santa hem tingut molta feina. Mira, estem molt contents. Donat que bueno, pues la gent cada vegada va més a interior. Després, també, donat que nosaltres també tenim una situació, pensa que estem a una hora de qualsevol... Estem una mica al mig d'un lloc estratègic, una hora de Barcelona, una hora d'Andorra i una hora de Tarragona. És a dir, que nosaltres estem amb aquest enclau que és bàsic, i a part, com que també tenim hotel, pues, la gent des d'aquí pot fer excursions, pot veure territori... Bueno, som una mica versàtils amb aquest tema.
I, de fet, el que deia, no? Òbviament, doncs, la gent d'aquesta zona, de Lleida, no? La zona, la província de Lleida, doncs, home, queda molt a prop, però sí que és cert, doncs, que venen a fer celebracions a l'Hostal del Carme gent d'arreu de Catalunya.
Sí, perquè pensa que les celebracions són pues, ajuntar famílies, i no totes les famílies viuen al mateix territori. Nosaltres, com t'he comentat, a l'estar al lloc estratègic a una hora molt a propet, pues, la gent ho agafa com a enclau, i com que també et pots quedar a dormir, que tenim 40 habitacions, que això representa que són 80 persones que es poden quedar a dormir... Pues llavors fem aquest tipus de celebracions. Fem un hotel que el fem servir una miqueta de casa de pagès. I fem les celebracions, les comunions, els casaments, els aniversaris de l'àvia, totes aquestes cosetes. La gent pues, pot bé passar el cap de setmana.
I tot això amb una base de cuina molt solvent, molt tradicional, històrica. Hem de dir doncs, que vosaltres sou la quarta generació de l'Hostal del Carme. Ja són molts anys doncs, dedicant els vostres esforços i sobretot la il·lusió perquè us agrada la vostra feina en aquesta gastronomia, sobretot molt tradicional, la que feu, no, Marta?
Sí que és cert, sí. Nosaltres tenim una cuina molt tradicional, molt de casa, una cuina molt nostra, però sempre l'adaptem a lo que seria una miqueta modernitzada. Sí que fem molt sofregit, sí que fem molt rústic, però a la vegada hi incorporem elements més... A veure, no sé si seria aquesta la paraula, més modernets, i que fa que, bueno, que, fa, pues, que el conjunt agradi molt a tothom.
Amb aquestes, per exemple, si ens centréssim a les comunions, a més, ho munteu d'una manera molt fàcil, molt senzilla, no? Per entendre i per assumir, doncs, feu menús tancats, que naturalment imagino que també es poden retocar, fer i desfer una mica, però doneu sobretot idees, no?
Sí, nosaltres tenim moltes, o sigui, donem moltes opcions. No tenim uns menús tancats, sinó que realment cada família es pot confeccionar el seu menú a la seva mida i amb el que ells volguessin, i amb el que ells els agrada de menjar. Fem un ventall d'aperitius que tu pots escollir, fem un primer plat, fem un segon plat, però no fa falta que facis un primer i un segon, sinó pot ser un gran aperitiu i només un plat, amb les postres, però... Tu fas una mica a la teva manera. És una carta que tu et personalitzes. Llavors, qualsevol tipus de assessorament que tu necessitis, inclús arribem a la decoració, els cartells inflables, si vols animadores, qualsevol cosa que tu puguis necessitar per la teva comunió o pel teu event, nosaltres t'ho facilitem. Uh-huh. I si dius, hombre, pues és que jo m'ho vull portar de casa, doncs tu t'ho portes de casa i nosaltres t'ajudem a tu a muntar-t'ho.
Les comunions no sé si han canviat molt. El que sí que ha canviat molt són els casaments, no?
Sí. Tant les comunions com els casaments, tot ha canviat moltíssim, perquè tot és molt diferent. Abans era una cosa molt, molt rígida, però ara tot és molt obert, la gent, tothom fa una miqueta de tot, els menús són diferents. Si només vols fer un aperitiu, per exemple, si tu vols fer una boda només amb barbacoa i tot al jardí, això també és possible. O vols fer una comunió només barbacoa al jardí, que dius, escolta, volem passar la tarda, o tipus brunch, que tu et vols passar tot des del matí fins a la nit celebrant la comunió o celebrant el casament. Tot això, totes aquestes coses, nosaltres t'ho fem. Que abans això era impensable, abans era tothom sentat a taula, tot rígid, una estructura. Ara no. Ara, si val una miqueta tot, la cosa és que sigui tot molt, molt amb carinyo i que tu passis molt bé.
Això segur, això segur. Que passis un bon dia i que es celebri amb alegria i sobretot menjant bé, no? Que també es tracta d'això. Amics, estem parlant amb la Marta Pinós, és la responsable d'aquest hostal del Carme, situat, tal com dèiem, a Vilagrassa, a la carretera nacional, quilòmetre 504, en aquesta comarca de l'Urgell, molt a propet de Tàrrega, per situar una mica, doncs, si no coneixeu exactament la localitat de Vilagrassa. Tenen un telèfon d'informació, reserves, aquí el teniu, el 973-31-1000, 973-31-1000, hostaldelcarme.com és la seva plana web, en la que, per cert, també, si aneu a la pestanyeta de celebracions, aquí teniu tota l'explicació que fa referència a casaments, batejos, comunions, aniversaris, dinars o sopars d'empresa, en fi, en definitiva, fan que aquesta celebració, aquest event, sigui tot un èxit, amb els canvis una mica que vosaltres doncs vulgueu aplicar-hi, no? I sempre amb aquesta cuina molt autòctona, molt tradicional de la zona, ells segueixen molt l'estacionalitat de producte. Per cert, ara, no sé si heu acabat la temporada de calçots o encara teniu.
Bueno, ja estem a les acaballes, però sí, ja la temporada de calçots ja l'hem donat per acabada, que, per cert, ens ha anat molt bé aquest any també. Uh-huh. Estem contents. Com que nosaltres hi fiquem cargols a les calçotades, doncs la gent té una miqueta de tot. Té una miqueta de temporada i una miqueta de cada dia. És que aquí som molt de cargols, Miquel.
Home, només faltaria, i els feu una que diuen... Qui ha provat els cargols de l'hostal del Carme se'n recorda tota la vida, no?
Ai, sí.
És una, segurament és un dels emblemes, de la vostra bandera, els cargols. Però sobretot jo saps que crec que és l'emblema, Marta, la simpatia, el tracte, i em fa l'efecte, home, coneixent-te tu, em puc donar certesa, no? Però que qui treballa aquí treballa de gust, li agrada aquest ofici, perquè això és molt vocacional, no, Marta, aquesta feina que feu vosaltres?
Sí, aquesta feina que fem nosaltres és, sí, és molt vocacional. El que passa és que tot també és com tot, tot ha anat evolucionant. Nosaltres ara estem molt contents perquè hem aconseguit una mica poder
consolidar, no?
Sí, sí. Feina i família.
Conciliar. Ah, està molt bé això, eh?
Sí, estem contents. Perquè tenim els caps de setmana, la gent pot fer festa els caps de setmana, estem contents amb aquest aspecte, encara que sigui feina vocacional i que t'hi hagis de dedicar al 100%, és força interessant.
Home, era un cavall de batalla, no? La conciliació familiar en el sector de la restauració era un dels cavalls de batalla que teníeu, perquè és que la veritat és que fèieu moltes, o no sé si feu, però treballeu molt.
Sí, treballem molt, i sí que és cert, fèiem moltes hores. Ara ja no, ja no és el cas. Vull dir, nosaltres ara treballem bé, a gust, normal, fem les hores que s'ha de fer, és com a tot arreu, però estem contents perquè sí que hem guanyat molt en qualitat de vida i molt en aquest aspecte. Vull dir que tots els que estem aquí estem molt contents, les famílies estan contents, tothom pot celebrar tot. Bé, mira, en aquest aspecte sí que és cert que hem guanyat molt.
D'això es tracta. Amics, doncs aquí teniu aquesta referència, si teniu previst doncs una celebració familiar, una comunió, un casament, bateig, en definitiva, una trobada d'amics aquí, de veritat, que us ho muntaran i disfrutareu moltíssim. Aquest és el telèfon, us informaran de tot el que necessiteu, el 973-31-10-00. Repetim, estan a Vilagrassa, a la carretera Nacional 2, al quilòmetre 504. hostaldelcarme.com. Aquesta és una referència realment molt tradicional de Catalunya. I amb la Marta Pinós n'hem volgut donar fe. Marta, un petó molt fort. Gràcies, com sempre, per la teva amabilitat.
Una abraçada,
cuida't molt. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida, tot seguit, enfoquem ja la recta final del programa, que avui dedicarem, en uns instants, saludem al president de la denominació d'origen Pla de Bages. Avui, els darrers minuts, els dediquem en el sector del vi, del bon vi a Catalunya. Tornem tot seguit.
Si vols voltar amb nosaltres, els dissabtes tens una cita amb Trotamundos. Coneixem Catalunya pam a pam. Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere, per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Els millors vins els tenim aquí. Trotamundos, el teu celler.
A les 11 del matí també us anunciàvem i sobretot us avançàvem doncs, que gran part d'aquest espai de ràdio el començàvem, per cert, en aquesta comarca del Bages, i també avui el volem finalitzar en aquesta comarca del Bages, tractant un dels temes que naturalment sabeu que és un dels pilars indiscutibles, fonamentals, a l'hora de desenvolupar la temàtica d'aquest espai de ràdio, que són els vins, el sector enològic a Catalunya, l'enoturisme, que representa doncs, també una riquesa que tenim a casa nostra molt important, no? Diuen allò que un no pot estimar allò que no coneix, per tant, doncs, hi ha moltíssims cellers a Catalunya doncs, que també conviden a que passegeu entre les vinyes per conèixer la seva feina i, en conseqüència, també els seus productes. Avui, situats en aquesta localització del Pla de Bages, tenim el plaer de saludar, ho farem en uns instants, en el Carles Playà, és el propietari, és enòleg del celler Vinyes de Castellgalí. També alhora és president de la denominació d'origen Pla de Bages, denominació d'origen que cada cop està fent més esforços en donar a conèixer els seus productes. En uns instants el saludarem, abans però anem a parlar precisament d'aquesta zona del Pla de Bages i d'aquests vins que a poc, repeteixo, es van coneixent cada cop més. Joan Pallarés, bon dia de nou.
Hola, bon dia de nou.
Què podem dir d'aquesta zona i d'aquests vins del Pla de Bages?
Doncs mira, no fa pas tants anys parlar del vi del Bages sonava una mica estrany. Ni els entesos el coneixien. La comarca, et dic que de sectors de la comarca, havien estat la gran vinya de Catalunya. Ja des d'època romana, fins que va arribar la filoxera, i en aquells anys que el pagès pues, mirava les vinyes més per res que res, per la quantitat de litros que li produïen de vi, i que no pas per la qualitat, doncs bé, hi havia perills, deien que hi havia dos cases de vi, no? El vi i l'aigua. Per tant, anaven una mica a la producció, i després de la filoxera, doncs les males collites, sobretot també el verí industrial de tindre el pagès tant a la vora les colònies fabrils i els centres industrials, que feia que quan un any anàvem maldades, doncs deixar la vinya era molt fàcil, perquè trobàvem fàcilment feina doncs, al costat de casa, com aquell qui diu, doncs moltes vinyes es van anar cobrint de bosc, i encara avui en dia a la comarca de Bages pots veure al mig de boscos terrasses de vinya, moltes, cups, les tines, aquestes tines de pedra en sec, aquesta meravella, aquest patrimoni de la humanitat que hi ha amb aquests cellers de pedra en sec, al mig dels camps, al mig dels boscos avui en dia, i bé, doncs aquesta part d'aquestes vinyes s'han pogut recuperar, a més s'han pogut recuperar molt bé, perquè estaven molt poc tocades i a més fa molt fàcil la reintroducció amb un vi ecològic, i bé, doncs les que no havien deixat d'existir les han millorat, i avui en dia a la denominació d'origen de Bages tenim un nom que competeix amb tot el que els que ens agrada el vi li exigim a un vi, i és que quan el tastem no ens deixin diferents. Castellgalí, unes vinyes a l'ombra de la muntanya de Montserrat, van servir-se el vi molt bé després d'aquesta filoxera, després de tots aquests avatars industrials, i avui en dia, doncs, ho hem fet amb uns terrenys, precisament, no gens agraïts amb el conreu, no? Uns terrenys pedregosos, uns terrenys que no són, precisament, molt, molt fèrtils, però que sí que són molt aptes per la qualitat de vinya i, en fi, per treure-hi bé el suc del raïm, en aquest cas el raïm, mai més dit, doncs, del cabernet, de la garnatxa, del picabull, del falsó, un raïm al 100% per embotellar uns vins i ser vins de qualitat.
Mm-hmm. Segurament aquesta duresa del terreny és el que dona doncs, aquesta característica tan particular, aquesta personalitat dels vins tan, tan particulars. Doncs vinga, ara mateix ens ho doncs, certifica el seu propietari, enòleg, Carles Playà. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Un plaer saludar-te. Gràcies per atendre'ns. També alhora president d'aquesta denominació d'origen Pla de Bages. Dèiem amb el Joan, no?, que és una denominació d'origen que ha anat evolucionant fa uns quants anys. Home, no és que no us coneixessin, evidentment que se'ls coneixia, però sí que és cert doncs, que us heu fet un lloc bastant important, no?, dins d'aquest panorama enològic a Catalunya.
Bueno, a mica en mica hem anat millorant d'un, diguéssim, d'una davallada que, com ha explicat el Joan Pallarès, va començar doncs, a principis del segle XX, que va arribar doncs, als seus mínims històrics per allà als anys 80, i després, amb la consecució de la denominació d'origen, ara farà l'any que ve, doncs farà 30 anys, justament, doncs han tornat a ressorgir doncs, tots aquests vins, tots aquests cellers, i almenys ara podem dir doncs, que hi ha unes quantes hectàrees de vinya de les quals en trobem doncs, una colla de vins molt interessants.
Mm-hmm. Molt interessants, i alhora, si parlem del teu celler, del celler Vinyes de Castellgalí, hem de parlar d'una singularitat no?, que tenen aquests vins vostres, que són vins ecològics. Això implica, imagino també, certes complicacions, no?, a l'hora de fer tot el procés fins que arribes a fer el vi?
Home, sí, d'entrada, la certificació ecològica, què vol dir? Vol dir que part de la certificació de la denominació d'origen tens una altra certificació. Això implica, doncs, una sèrie de controls per part del CCPAE, que és l'organisme aquí a Catalunya que controla, doncs, la producció agrària ecològica, i doncs aquests controls tant són a la vinya com en els vins, com en finalment en l'etiquetatge de l'embotellat, a fi efecte de que es compleixin tota una sèrie de normes més estrictes que pas pels vins doncs, elaborats de manera convencional. Tant a nivell de vinya, doncs nosaltres estem molt més limitats a l'hora de posar, per posar un exemple, nosaltres els adobs que podem posar doncs, només són fems, diguéssim, no podem posar adobs químics, no podem posar segons quins productes fitosanitaris, o sigui, estem més controlats en aquest sentit, i després doncs, en els vins doncs, també hi ha una sèrie de controls. Però no és només la idea de que diguéssim, hi hagi un control més estricte, sinó és la vocació, de tenir doncs, uns vins totalment arrelats a la terra, per veure una mica què surt d'aquella doncs, terra, doncs, quins tipus de vins surten i quin producte surt que podem oferir doncs, als nostres clients, als consumidors.
Uh-huh. Estem parlant de vins monovarietals. Vosaltres feu el Pedruscall, el Peronès, el Cinc Sumades i el Falsó, sí. Amb varietats molt, en fi, molt tradicionals d'aquesta zona. Molt tradicionals, però sobretot n'hi ha una d'aquestes varietats que té una personalitat molt marcada, que és el Picapoll, no? Segurament és una mica fa bandera, no?, dins de del vostre celler i de la vostra denominació d'origen.
Sí, de fet, el Picapoll és una varietat que només la nostra denominació d'origen no la té, i és una varietat molt emblemàtica doncs, del Bages, no? Tant n'hi ha de blanc com de negre, majoritàriament el que hi ha més és blanc, i bueno, és una veritat que n'estem molt contents. Quasi tots els cellers on fan algun tipus de vi de Picapoll, nosaltres fem els Cinc Sumades, que els Cinc Sumades, ara aprofito per dir, el nom de Cinc Sumades, una sumada és la càrrega que podia portar un burro, i llavors, doncs, quan el primer any que ho vàrem fer, doncs en vàrem gastar cinc càrregues, per tant, i van posar aquest nom.
Cinc sumades.
No? I doncs és una mica l'emblema de la denominació d'origen, el Picapoll, no? És una varietat doncs, que també és agraïda, perquè al final, doncs, si la pots fer bé, doncs el blanc et dona uns vins molt afruitats, molt frescos, amb una personalitat molt marcada. Els negres, en general, són vins més lleugerets, però també són molt fins. I bueno, nosaltres hi estem molt contents i ens agrada treballar-hi amb aquesta varietat.
Uh-huh. Estem parlant amb el Carles Playà, és el propietari enòleg d'aquest celler Vinyes de Castellgalí. President, a l'hora d'aquesta denominació d'origen Pla de Bages, si voleu més informació sobre aquests vins, ja sabeu que hi ha una plana web, vinyesdecastellgalí.cat. Aquí trobareu, doncs, naturalment, doncs, tot el procés, tots aquests vins. Vins, per cert, monovarietals, no? Quina és la raó per la qual no feu cupatges?
Bueno, jo diguéssim, com que, com has dit abans, jo sóc enòleg i diguéssim, també col·laboro amb altres cellers i això, vull dir, ja faig molts cupatges, diguéssim, en altres llocs i això, uh-huh. I aquí la raó principal és que volia veure exactament què sortia, doncs, de cada una de les vinyes que tenim a casa nostra. I per això, doncs, havia de fer un monovarietal, o sigui, 100% varietal, i d'aquella pròpia vinya. O sigui, cada vinya, doncs, de cada vinya surt un vi diferent, no? I per això, doncs, aquesta dèria una mica del monovarietal. No?
Uh-huh. Aquests són els vins, el Pedruscall, Peronès, Cinc Sumades i el Falsó. Vins, naturalment, doncs, aquest fet de ser monovarietals, de cada una de les varietats. No sé si et roda pel cap alguna nova proposta, algun nou vi, doncs, properament, dins del teu celler.
Bueno, de moment, la nostra intenció en aquests moments és consolidar aquests quatre vins que tenim, millorar-los encara més, perquè sempre doncs, hi ha factors que es poden millorar, i en tot cas potser reconduir algun d'ells que veiem que doncs, pot sortir més bé doncs, d'una manera lleugerament diferent doncs, a la que surt ara. Aquesta és la idea principal ara de moment.
Hem sortit d'una Setmana Santa plujosa, per molts ha estat una mica dramàtica en el sentit que no volien pluja, naturalment, al sector turístic, però d'altres, com el sector de la pagesia, heu rebut aquestes pluges amb cert entusiasme, no? No sé si per aquesta zona del Bages us ha plogut una miqueta, sí, no? Crec.
Sí, sí, sí. No, no amb cert entusiasme, amb molt d'entusiasme.
Amb molt d'entusiasme, exacte.
Sí, perquè realment han sigut... Primer que eren unes pluges que no hi comptàvem, perquè normalment, diguéssim, o gener, febrer, març, és difícil, ja les pluges són bastant, bastant poques, no? I normalment les pluges solen ser més a la tardor i a la primavera. Clar, són pluges que han vingut molt bé per al cep i pels sembrats també, Però, Sep, en aquesta època que està hivernant, que encara ha d'explotar, que ha de brotar, doncs encara que sembli que està parat i que està mort, no està parat, la planta està treballant. I llavors la planta que es dediqués a agafar energies per quan hagi de brotar, que clar, ara està començant a brotar.
Sí, sí.
I llavors hi va molt bé doncs, que hagi pogut trobar doncs, aquesta aigua, aquesta pluja, que el que fa l'aigua també és dissoldre els elements que hi ha a dintre la terra i fer que doncs, aquests elements puguin entrar cap a dintre la planta a través de les arrels, no?
I tant,
i això
tant.
Doncs, ha ajudat molt a que ara ens faci una bona brotada la primavera.
Doncs,
vull dir que,
tant de bo.
Ens hem agafat aquestes pluges doncs, molt contents i a veure si es canvia una mica el cicle i anem fent unes pluges normals com és habitual.
Tant de bo que sí. Doncs amb aquest entusiasme d'aquestes pluges darreres d'aquestes darrers dies, nosaltres avui volem acomiadar en el Carles Playan, el que li agraïm molt sincerament doncs, que ens hagi acompanyat, que hagi passat una estona amb nosaltres parlant de vins, que és el que ens agrada, que ens apassiona, i aquests vins d'aquesta denominació d'origen Pla de Bages, Vinyes de Castellgalí, que recomanem un cop més des d'aquesta sintonia. Els trobareu a llocs establiments especialitzats, pregunteu perquè val la pena que proveu doncs, l'esforç que fan els professionals d'aquest celler per fer aquests vins amb molt de caràcter. Carles, ha estat un plaer com sempre. Una abraçada forta, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon cap de setmana. Bon cap de setmana a tu també, Joan Pallarès. Gràcies, fins la propera.
Bon cap de setmana.
I n'hi ha com les abelles i ballar.
Els dissabtes a les 11 del matí fem turisme gastronòmic i enològic. Trotamundos, la millor proposta. Adormir-te veient les estrelles i despertar-te veient el cel blau des de la teva habitació i amb un confort de luxe. És 1.000 estrelles, amb habitacions bombolla a cel obert per una experiència increïble. I a més, jacuzzi, massatges, relaxació virtual, flotàrium i servei de bicicletes i patinets elèctrics. 1.000 estrelles, habitacions bombolla en un entorn natural i amb jardins privats. Reserva la teva estada a 1000estrelles.com i al 972-596-707. 1.000 estrelles, a Borgonyà, Girona, on el bon record de les teves nits durarà per sempre.
Un espai on respirar el mar més ric, més autèntic i més saborós. És l'espai del xef Xus Pérez. És Ses Paelles de Cadaqués, el restaurant on tastar els arrossos de peix i les fideuàs que neixen de la tradició i l'avantguarda més cuidada. Descobreix un món de sabors a sespaellesdecadaqués.com. Reserva la teva experiència al 619-941-372. Ses Paelles de Cadaqués, un homenatge al mar des de la millor taula.
Doncs així arribem a la 1 en punt de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem. Gràcies a tots per la vostra atenció i companyia. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Us ha parlat Miquel Mercadal. Res més. Gràcies. Well,